cinema amb més d'un centenar de produccions. El jurat ha considerat que representa els valors d'una dona actual, forta i independent. I amb aquesta informació hem arribat a les 6:04. Més informació a l'informatiu vespre de les 7, que avui tindrà una durada de mitja hora per continuar amb el partit del Palma Futsal.
Més informació a ib3notícies.com.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Com estàu? Agafam el relleu de Tèntol en aquesta programació especial amb motiu de la Fira del Llibre de Palma, que va arrencar divendres passat i que tancarà les paradetes diumenge pròxim. 19 llibreries, institucions presents, presentacions, concerts, contacontes, activitats familiars, converses, donen forma i color a l'edició número 44 de la Fira, la segona que es fa de manera consecutiva a la Plaça Espanya de Palma, on està ubicat, per cert, el set d'IB3 Ràdio i per on passaran Mònica, autors, llibreters i també lectors.
Sí, hola, Rafael, hola a tots. Ja fa dies que la Plaça d'Espanya de Palma bull amb activitats relacionades amb sa fira, amb presentacions i signatures de llibres, sobretot. El nostre primer convidat és un autor que va presentar el seu assaig dissabte passat en aquest mateix espai per la nostra companya Marisa Goñi, que va ser la presentadora. L'assaig es diu Les Luciérnagas i està publicat per Llibres Ramon Llull. També tindrem temps per conversar amb els llibreters ciutadans de tota la vida i que ara es volen jubilar. És el cas de Marian Colom, de Llibres Colom, i també dels responsables d'Embat i Quarts. Avui estaran representats per Francesc Sanchís. Recordarem amb ells els inicis de la Fira del Llibre, que no seria res sense els lectors que tresca, miren i fullegen els llibres a les paradetes. Veurem si algun d'ells també mos dedicarà una estona, mirarem d'acostar-vos tot aquest ambient, i per acabar tindrem les novetats en sèries a les plataformes amb Cata Rosell, el seu alter ego, Princesa Consuela, i també als cinemes, amb Marta Pérez a l'escapada.
I tot plegat des d'ara mateix i fins les 7, amb Víctor Hernández, Lluís Menéndez, el control tècnic del set de la ràdio a la Plaça Espanya, Lluís Fortesa, els estudis centrals.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.
I és que ens posant italians, com la pròpia Mina, que canta aquesta cançó Confidenciale. Dues figures claus de la història recent d'Itàlia, el misteri que va envoltar i encara envolta els seus assassinats, els possibles complots per eliminar-los. Pierpaolo Pasolini, artista total, pensador, estava escrivint Petrolio quan va ser trobat un descampat d'hòstia. Era una novel·la incòmoda per als poders fàctics. Les Brigades Rotges, la Brigada Rossa, van segrestar i matar Aldo Moro quan aquest intentava el compromís històric que havia d'acabar amb un govern de forces tan dispars com la Democràcia Cristiana o el Partit Comunista. Les Luciérnagas és un detallat assaig sobre dos homes cridats a canviar la història i també un retrat sobre Gianni Di Piombo, els anys del plom, convulsos que marcaren els italians per ser sempre. Antoni Palerb n'és l'autor. Com estàu?
Molt bé. Encantat d'estar aquí.
Encantat d'entrevistar un autor que ha fet un assaig tan fi, tan ben documentat, i que integra també aquestes dues personalitats rotundes, com Pierpaolo Pasolini i Aldo Moro, i fins i tot una tercera, que seria l'empresari Mattei, diguem, que va inspirar a Pierpaolo Pasolini per escriure Petrolio. Com arribeu en aquesta, a la conclusió que hi ha tant d'elements que poden juntar Aldo Moro i Pasolini?
De fet, el que jo sabia és que van passar un fet molt traumàtic de Itàlia dels anys 60 i 70 que estaven plens d'interrogants. I quan jo no les comprenia molt bé, vaig decidir investigar-los per intentar aconseguir que els interrogants
s'aclarissin una mica.
Se revelassin. Però en ella va un parell al manco del mig. De fet, hi ha tres morts, de les quals tots tres són assassinats, dues per persones que no saben qui són encara ara, la tercera sabem per qui va ser assassinat, però no sabem qui el dirigia, de qualque manera, és el cas d'Aldo Moro, que va ser assassinat per la Brigada Roja, per Mario Moretti en concret, el seu líder. Però la possibilitat d'arribar a trobar certes veritats que s'han amagades contínuament, per jo m'ho va impulsar a investigar per plaer. Per plaer de conèixer les coses com realment són, no com ho han volgut contar que són.
Clar, són 220 pàgines, 23 exactament, però plenes d'informació, plenes de substància, plenes de fils dels quals estirar. Evidentment, no hi ha conclusions, diguem, rotundes, perquè després de dècades encara no se sap qui hi havia darrere de la Brigada Rossa, qui podia haver darrere d'aquella pallissa que va acabar amb la mort d'en Pasolini, què va passar exactament amb la mort de Mattei. Però anem a la gènesi d'allò que Pasolini va començar a crear de petroleo sobre la mort de Mattei, precisament, que era un empresari diferent, un empresari que defensava una cosa tan lògica, tan humanista, però que a la vegada, i avui en dia més encara, és tan revolucionària, com prioritzar, per exemple, les relacions justes entre els productors de petroli, països productors de petroli, i aquells que el compren.
Sí, és a dir, Mattei, que el van encomanar per destruir l'Ente Nacional d'Hidrocarburos, o l'antic AGIP, que després serà Ente Nacional d'Hidrocarburos, descobreix en el seu despatx uns plànols on se justifica l'existència d'una gran borsa de metà a la planura padana. Llavors, com aquests plànols havien estat fets per element feixista, s'havien despreciat. En Mattei diu, bé, tant me fa qui les hagi fet, jo el que vull és metà. Amb aquest metà que descobreix i que explota, s'aconsegueix en gran part l'industrialització del nord d'Itàlia, cosa que no és petita dins el context de l'estat italià. No només per la industrialització del nord, sinó per la quantitat de mà d'obra de sur que s'ha trasllada en el nord, per donar sortida a tota aquesta feina que se genera. La mort d'aquest home que era anticolonialista, és a dir, que afavoria els processos colonials dels anys 60 que estaven tan de moda en aquell moment i que estaven tan vius, que va devenir nacer a Egipte,
sí.
Alger està en tot el Gran Trull, s'ha dit si els serveis secrets francesos tenien part o no en la mort d'això, però hi ha fets més contundents. Com que França no participava de l'estructura militar de l'OTAN en aquests moments, perquè De Gaulle va sortir de l'estructura militar, i que l'avió on ell mor passa el vespre dins un hangar de l'OTAN. Cosa que jo m'ho pareix fascinant, perquè no és casual que acabi allà, sinó que primer han destrossat un aeroport on havia d'anar aquest avió perquè tingui que aterrar allà a Catània, perquè han trobat una altra bossa de metà dins Sicília. Llavors, en aquesta quantitat de fets, així com una investigació que s'ha dut a terme quan explota el seu avió i mor el pilot, ell i un periodista que havia convidat, la du en Andreotti. En Andreotti s'ha encarregat de fer la investigació parlamentari per esclarir els fets. I en Andreotti, evidentment, arriba a la conclusió de que aquí hi ha hagut un accident.
Casual.
Mala sort, i ja està, i ja li poden copar. 8 anys després, en Francesco Rossi vol fer una pel·lícula damunt del cas Mattei. I comanda la investigació a un periodista que no és Mauro Di Mauro. Aquest periodista Mauro Di Mauro descompareix. Mai s'ha tornat a saber res d'ell. Evidentment, és possiblement mort i possiblement estigui dins un bloc de formigó a qualque pont o a qualque banda. Però la pel·lícula i es contesta desperten l'interès de salut d'en Pasolini per arribar a aclarir una veritat incòmoda. Això el du a una sèrie d'investigacions i a un enfrontament entre els poders empalats, o que
el palazzo,
es
no?
considera poder és palazzo.
Qui no té poder... està la màfia, està els que governen o no en aquell moment, està als Estats Units...
Està el Vaticà, està la màfia...
Els grans empresaris...
Està tot el conjunt de la societat.
Sí, sí.
Està, després sabrem que també està, la Logia P2 i...
La maçoneria, clar. Clar, no, tot això comença a escriure després d'anys d'investigar, o mentre està investigant comença a escriure Petrolio, que en principi ell mateix diu que serà un llibre de milers de pàgines.
Sí.
No sé si se queden 600, és quan
600.
Mor, té unes 600 escrites.
Sí. De les 2.000 que tenia
previstes. De les 2.000 que tenia previstes, clar. Sí. I aquesta mort que ja coneixem més aquí, sobretot en aquesta banda d'Europa, que la de Matei, que és la del propi Pasolini, en un descampat d'hòstia, entraria amb mans d'un individu només, clar, els signes de violència que tenia el cos fan incompatible aquesta teoria, pràcticament.
Pràcticament el van atropellar 6 o 7 vegades en el seu mateix cotxe. A part de la quantitat de bufetades que li van donar. I és inviable que una persona de 52 anys, que era pràcticament un home bastant fort i molt bon lluitador,
sí,
pogués caure en mans d'un al·lot de 16 anys que pràcticament no era molt...
En Pino Pelosi.
Sí, en Giuseppe Pino Pelosi. Llavors, curiosament, a més, de la carnisseria que se vol provocar, quan agafen en Pelosi té dues taquetes de sang en els baixos dels calçons, cosa que és totalment incompatible amb la quantitat de sang. Hi ha una dona que en bon dematí arriba allà en el descampat d'hòstia, la primera que ho veu, i se pensa que és un bolit de fens. És quan s'atraca que descobreix que és un home. Aquest home havia estat en Pasolini.
Clar. Clar, en tot això, Antoni, trobam sempre l'ombra, com a mínim la sospita, per exemple, dels Estats Units. Tenim un pitxí, un partit comunista italià, en auge, que va arribar a tenir una força com cap país segurament a Europa, a Europa del Sud, com a mínim. Tenim en Pasolini, que era, bueno, declaradament comunista, en tots els matisos que vulguis, però també era sobretot un intel·lectual i moltes coses més. Tenim el tema de Leni, de l'entitat que plegava, diguem, o que gestionava el petroli. Clar, tenim l'OTAN. O sigui, al final, dos elements, Estats Units i Andreotti, sempre ficats allà on hi ha...
Sí, perquè Andreotti és la màfia. De fet, Andreotti...
perquè després en Aldo Moro també hem de parlar d'Andreotti.
Està condemnat per l'assassinat d'un periodista que nom sí. Mino Pecorelli, està condemnat a 23 anys de presó, que d'escat d'un any ser sobre ser, però tenia una condemna ferma. N'Andreotti, clar, és una de les claus de tota una història bruta d'Itàlia, però no realment... És una altra. És una altra que participava de totes les salses, per dir-ho així, però no eres maligna.
Era, bueno, però movia fills,
era
no?
Era la mà executora del Malina. Però el Malina venia de darrere.
Sí, sí, sí.
Malina venia de
era
més
enfora. Era un vehicle, no?
Era un vehicle...
Anava a dir el Fuxer de l'època, però
no,
Fuxer tenia més poder.
No tenia aquesta categoria.
Clar.
Maldament, en Andreotti s'aixecava a les 6 del matí, o a les 5, i a les 6 ja sabia tot Itàlia com estava, tenia una capacitat d'informació molt gran.
Era sí,
una...
no, era
capacitat de feina en tenia. Ara, més val per aventura que no hagués tingut tanta. Donant el que va donant el país.
Clar, és un recorregut molt interessant sobre pels anys 60 i 70 d'Itàlia, aquests anys de Piombo que dèiem abans, molt convulsos, amb governs que duraven poquíssim, amb assassinats no aclarits del tot. Era una Itàlia en plena transformació, que també venia on venia. No? I aquí arribam a una figura clau, també un intel·lectual, un home moderat, un home enseny, un home com dret, com era Aldo Moro. Així mos han pintat, i jo m'ho he cregut, en les pel·lícules de Marco Bellocchi, en els llibres que han sortit d'ell. I clar, en Aldo Moro se situa en un moment també clau per la democràcia italiana, on veu que la sortida més digna en el caos que havia era que s'ajuntassin partits tan divergents, en teoria, com era la democràcia cristiana o el Partit Comunista. I aquí, una altra vegada, el Palazzo se posa amb les orelles dretes.
Se posa amb les orelles dretes, però dos palazzos, per dir-ho així. El palazzo de l'esquerra i el palazzo de la dreta.
Sí, sí, correctament.
Perquè hi ha un intent d'assassinat de Berlinguer,
sí,
president del Partit Comunista Italià, a Sofia, i hi ha el segrest i la mort de Naldo Moro a Itàlia. Però Naldo Moro hi ha una història molt curiosa, que és que l'any 74, una entrevista amb en Kissinger a la Casa Blanca, als Estats Units, en presència del president italià, és amenaçat de mort per Kissinger, directament. Tant de regiro s'endú el pobre Aldo Moro, que en aquest moment t'inspira una certa simpatia. No. I se'n va corrent sobre casa seva, agafa un avió i se'n va corrent sobre Roma i se fica dins allí 15 dies. I no sap què farà, no sap si deixarà la política, no sap... Però d'aquí, de qualque manera, els seus ideals de possibilitar una governabilitat dins d'Itàlia, que tenia una mitja de govern de 6 mesos,
sí,
no?
Sí,
sí, 6, 7 mesos, 5, 8... Els governs se succeïen molt ràpidament. Ell reprèn la seva teoria aquesta i, maldament, l'any anterior la seva amenaça ha hagut l'atemptat contra en Berlinguer. Ell segueix dispost a dur avant aquest projecte. És un projecte que seria molt lògic, però que, evidentment, per exemple, tu veus aquí a Espanya, com de qualque manera, el projecte d'un govern decent, de dreta i d'esquerra, bé, ara ja fa molt mal dir el nom de les coses, però que a Europa s'entenen, aquí juguen a que no s'entenen.
Sí,
quan
totalment.
El 70% de les lleis les pacten a Brussel·les. Molt enganen com a beneis. I sempre jo aquesta capacitat d'enganar-nos com a beneis que tenen i que m'agrada desvalorar-la, perquè hi ha gent que viu molt feliç amb bambada.
Sí, sí, clar.
Ja serà en la realitat de la televisió, en la quotidianitat, en els problemes que ens creen, en les drogues, en el que sigui. Però jo sempre tinc curiositat. Jo m'agrada saber per què les coses són com són.
I és allò que has intentat en les luciérnagues. Són les 6 i 21 minuts. Estic entrevistant Antonio Palermo, que ha fet aquest assaig meravellós sobre les figures d'Aldo Moro, Pasolini, també Mattei, i el misteri que encara envolta els seus respectius assassinats. No sé si t'apuntes, me fa la impressió, no deixes massa clar, si t'apuntes a la teoria de la màfia en el cas de l'assassinat d'en Pasolini, o si trobes que, ben igual que en Pelosi, la màfia també podia haver estat un instrument.
És que la màfia, normalment, a Itàlia, era l'executor d'escrit.
Clar.
Però no era
no era l'autointel·lectual, que deia aquell.
L'autointel·lectual. No, l'autointel·lectual normalment estava a bastant de mils de quilòmetres d'allà mateix. Hi ha una seqüència. El desembarcament aliat a Sicília crea una connivencia entre el Departament d'Estat americà, la màfia i el Vaticà, que mai se trenca. Aquesta connivencia entre aquestes tres forces sí que explica molt dels fets que després passaran. Malament, en aquest moment, el papa era vint de Naldo Moro i tot això, però el Vaticà sempre està en connivencia amb la màfia i amb el Departament d'Estat.
Utilitzes de manera recurrent dues referències, el caso Moro de Leonardo Sciascia i també Pasolini, l'últim profeta de Miguel Dalmau, no?
Sí.
T'han servit com a, també com
sí,
a motor
sí,
i palanca.
Són,
no? També.
Vaig començar amb en Sciascia, però perquè seguia en Sciascia, no perquè seguís el caso Moro, però clar, a partir d'aquí després vaig tornar un pic molt interessat el cas i vaig descobrir que ja està tot la gènesis, perquè a més Sciascia va ser president d'una comissió investigadora de
sí,
tot
sí.
Això quan va ser polític.
Té textura de thriller també les luciérnagues, no?
Sí.
Vas estirant fils, de cop i volta es deixes un poc atongüerat i el reprens, tornes a la història, vull dir, generes aquesta curiositat, tot i que no siguis pasolinià, tot i que no estiguis molt informat sobre la política o la història italiana, sí que generes aquestes ganes de saber més, no?
Però és el mateix procés que jo vaig viure, pràcticament. És la voluntat de sabre. M'apareix que surt en el començament la curiositat grega. La curiositat, que avui en dia s'ha degradat molt, és una paraula fonamental per intentar adquirir coneixements.
I també és un llibre, en certa mesura, cinèfil, no? Parles, evidentment, de la filmografia de Pasolini, anècdotes sucosíssimes, com aquell partit entre la trup de Saló, i eres altre d'en Bertolucci, estava rodant 900.
Sí.
O sigui, era l'equip...
920 de... contra 900.
Efectivament. Que eren dues pel·lícules absolutament meravelloses, sí, de dos directors extraordinaris. Imagina't allò que devia ser aquell partit, no? Que a més varen fitxar en Ancelotti, en Bertolucci va fitxar en Ancelotti de magototis per guanyar el partit.
En Bertolucci va fer trampa. En Bertolucci va fer trampa. De fet, l'amic d'en Pasolini és son pare d'en Bertolucci. Attilio Bertolucci, que és un poeta italià. En Bertolucci va començar la carrera cinematogràfica amb ell en Bacatone.
Sí, senyor, com a ajudant de direcció.
Com a ajudant de direcció. Però després, a partir de l'últim Tango en París, se van distanciar. Llavors, Laura Betti, que era una actriu coneguda com a la Moglie de Pasolini, sí, i amiga també de Berlusconi, va intentar llimar preses i fer aquest partit. La veritat és que la primera part va començar molt bé en Pasolini, que va donar dues assistències, van ficar dos gols, però després li van fer una entrada terrible.
Sí, senyor.
I a la segona part van guanyar el Bertolucci, que no jugava, per 5-2 en l'ajuda, entre d'altres,
d'en Ancelotti,
que era juvenil del Parma.
Imagina, sí, després va jugar al primer equip i després ja va passar al Milan, al Gran Milan, no? que va marcar una època. Sí. També aquell passeig meravellós de Nani Moretti en sa vespa, no? Que record també el descampat d'Ostia. No,
el Caro Diario.
El Caro Diario, magnífica pel·lícula. Idò, recomanant molt a Luciérnagas, aquells que estiguin informats o assabentats de què ha passat a Itàlia les darreres dècades, aquells que no també, perquè descobriran personatges absolutament fascinants, aquells amants de la lectura en general, i crec que italianòfils o no, crec que és
si,
un llibre.
Si m'ho permet dir, sí, també, en les seves grans semblances amb el present.
Totalment.
Tornant a viure una altra guerra del petroli,
totalment,
com la que va viure en Matei en el seu moment, i sempre se repeteixen. El que ha canviat és la definició de les companyies petrolíferes anglo-nord-americanes. Abans se deien les Siete Hermanas. Ara se diuen les Siete Magnífiques.
Les Siete Magnífiques.
Han canviat aquesta paraula.
I una paraula, precisament parlant de paraula, una paraula que no hem dit en tota l'entrevista, però que supos que sabeu que està en l'ambient, que és capitalisme.
El capitalisme brutal que impedeix... Bé, la gran crítica de Pasolini és a un món que trenca relacions amb el fora de vila. Per primera vegada, d'ençà que l'agricultura s'estableix dins la terra. I considera que aquest fet és fonamental i que a Itàlia succeeix d'un dels anys 60. A partir d'aquest trencament, se desenvolupa un capitalisme que avui en dia ha donat pas en el fons d'inversió financers. És a dir que quan el capitalisme, que era abrumador i horrorós, creava qualque cosa, ara i bon dia ja no se crea res, simplement s'especula.
O se transforma en altra cosa pitjor.
Se transforma. I se compren blocs que ja estan fets per pujar ses llogaters d'Espiro i tot això.
Toni Palerma, enhorabona i moltes gràcies per estar aquí.
Moltes gràcies a tu.
Gràcies. 6:26 minuts, matem avui des de la Fira del Llibre de Palma, 44 edició, molt d'ambient, ara mateix hi ha una presentació que aplega, diguem, gastronomia i literatura, i una de les protagonistes, els llibreters i llibreteres ho són en tota la fira, però una d'elles és na Màriam. Per què? Perquè serà la seva darrera fira. Na Màriam, de Llibres Colom, es jubila, i allà, a la botiga, perquè se va tornant a les seves companyes, se troba na Màriam i també la nostra companya, na Mònica. Mònica, endavant.
Idò, som amb na Màriam Colom, que ja s'ha decidit a fer el traspàs de sa botiga, efectivament, jubilar-se. De fet, ella, en acabar sa carrera, va entrar aquí, recordem, i molts ho recordarem encara, Esago, que era el nom d'abans de Llibres Colom. Màriam, ets d'en Rafara, que ets la teva darrera fira de llibre.
Sí, la veritat és que com a fira estic molt contenta que siguis a darrere. Espero que continuï, i si continueu baix el llibre, el nom de Llibres Colom, perfecte, però bueno, espero no tenir que tornar, que són moltes fires a la meva esquena, i la veritat és que bueno, jo crec que ja complir prou.
Estic contenta, veig que ho dius amb un somriure, en la qual cosa són, sobretot, bons records. Voltes nau els llibreters un poc com a curs escolar, no? Seria com el dia de Sant Jordi, els exàmens finals, i la fira del llibre ja seria com la revàlida o les proves d'accés a la universitat, no?
La veritat és que la llibreria sí té varios, o sigui, té el dia de Sant Jordi, o pues, si començam té el Nadal, que és un desembre i gener de tope, després ja vas cap al dia de Sant Jordi, que és brutal, després passant per la fira, i després mos trobam a la campanya de llibre de text. La veritat és que campanya tras campanya mos passa de cada vegada, almenys a la meva edat, els mesos de cada vegada més aviat.
Veiem que també altres llibreries de Palma que coincideix, a més o manco, aquest moment de traspàs. En el teu cas, hem llegit entrevistes que t'han fet, que ha estat una decisió difícil, però que un cop l'has presa t'has com alliberat, no? Com va les negociacions o els interessats?
Bueno, la veritat és que des de que ho vaig dir, el dia següent rebia correus i whatsapps de gent desconeguda que havien localitzat el meu telèfon, me vaig quedar entusiasmada i al·lucinada a la vegada. Bueno, amb tota aquesta gent m'he reunit, he xerrat, perquè, claro, lo primer de tot que jo li demano és mem, que voleu fer vosaltres, que teniu, perquè molta gent se pensa que això és molt romàntic i molt fàcil de dur, però és un negoci complicat i que has de tenir les escenes un poc cobertes perquè tenir tot aquest estoc no cau de cel i l'has de tenir pràcticament pagat i després que rodi. I llavors, bueno, amb algunes reunions ja se va quedar la reunió i amb altres, pues, ara estem començant a passar números i, home, no és una decisió que se pugui prendre en una setmana, s'han d'estudiar moltes coses i, bueno, estic amb diversos candidats a la vegada fent això.
Com tu dius, Marian, és una professió que des de fora sembla molt romàntica. Recorda a Susana Quiñonero, de la llibreria catòlica de Maó, que m'ho deia que ella pràcticament no té temps de llegir, perquè entre les factures, les comandes, el magatzem, tot això, tu sí t'ha quedat un poc de temps o has d'aprofitar en l'estiu?
Jo la llibreria no he tingut mai cap minut per llegir, però mai. O sigui, sempre estàs fent coses, sempre estàs o triant novetats, o obrint caixes perquè t'arriben novetats, o fent devolucions, o tenint el client i venent, que és l'important, però mai a sa vida se m'ha corrit tenir un llibre a sa mà, que màxim te llegeixes un poquet de que va algun llibre que t'arriba de novetat, no? Però que va, no, el que passa és que després has de treure temps, és migdia i és vespre, perquè és part de la teva feina. Jo sempre dic que mos haurien d'haver pagat unes hores al dia per llegir, perquè, claro, si no llegeixes és molt difícil recomanar.
En el teu cas, Marian, ton pare ja tenia, en certa manera, el negoci enfilat, tu te'n vares fer càrrec. Els teus fills han sortit també lectors?
Han sortit lectors, però no tant com jo. Jo me quedava molt d'hora baixes i molt de matins a casa meva llegint i li demanava i cridava a la llibreria, diguem-me, puges això, m'adus això, i l'altre, ells no tant. De totes maneres, també és que és vera, és que en els temps que correm tenen moltes més coses per fer i més distraccions. Desgraciadament, més distraccions, no? A partir d'un mòbil horrorós que tenim tots a la mà tot el dia, pues llegeixen, però no llegeixen tant. Jo ja me vaig avenir que no continuarien en la labor. Llavors ha estat quan he tingut un any de dol, perquè és vera que ha estat així, perquè era, pues, el negoci familiar i me sabia molt de greu, jo estava molt feliç aquí, però és el que vaig dir, que tinc ganes de viure, tinc ganes d'anar a disposició, tinc ganes de passejar, tinc ganes de viatjar, i aquí els negocis, els comerços són molt feixucs, de matí i hora baixa i això.
I milionària t'has arribat a fer amb els llibres?
No, milionari jo sempre dic a tota aquesta gent que ve que no s'ho faran, però sí que li servirà, si la seva passió en sèrio són els llibres, pues li servirà per viure més o manco bé i disfrutar de lo que és el món del llibre, que és molt guapo.
I d'obrament si trobam un relleu que continuï també amb el nom o d'una altra manera, però amb l'esperit de Llibres Colom, que recordem se va inaugurar el 65, és a dir que l'any que ve fareu 62 anys, se diu, costa molt. Hem de dir que tenim clients a la botiga, a Marian, clar, com a bona botiguera, mira, obviamente, si tothom està bé o necessita alguna cosa, però, clar, una altra cosa que no podem deixar-te de demanar són recomanacions. Hi ha clàssics per sempre, que supos que tens sempre darrere el cap per un cas o un altre. Quins serien els llibres que sí o sí recomanaries llegir, tal vegada a persones no tan habitualment lectores?
Amem, de clàssics. És que jo sempre m'avenen coses més... Sempre m'avenen coses que Gigi darrere meta el cap, però, bueno, clàssics...
I d'ara també, eh?
Bueno, el darrer pic que vareu venir aquí vos vaig recomanar el llibre de El Detalle, de Jesús Carrasco, però, bueno, perquè se pot dir que quasi és la darrera lectura que he agafat, perquè aquest dia és de fira no agafar res, però després te puc recomanar, pues, a Muñoz Molina, que no se considera un clàssic, però per jo és una persona estupenda i me va m'ha agradat tot el que he llegit d'ell, no tan antics tampoc, però en Javier María, desgraciadament mort, m'encantava. No, Almudena Grandes també.
Pot ser la teva generació.
Perquè s'ha mort molt de tots aquests autors. I després, clar, sí, bueno, pues Nebronte, Austen, bueno, és que n'hi ha mil, Stendhal, hi ha mil coses per recomanar, que bueno, jo crec que llegint ets feliç, sí. I bueno, jo espero poder tenir més temps ara per llegir.
Moltes gràcies, Marian Colom. Ara te veurem a les fires, però trascant de lectora, en
espero
aquest cas.
Que sí, espero que sí, que l'any que ve ja pugui anar de passatge, no com avui, que heu tingut que venir aquí a cercar-me perquè no he estat avui de matí ja i hora baixa a la fira. I bueno, jo aquí lluitant, diament si surt tot bé i a la fi puc tenir unes vacacions ben merescudes.
Segur que sí, Marian Colom, moltes gràcies i que vagi molt bé aquests anys ara de descans i de lectora, més aviat. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I de, com ella, qualsevol altre llibreter vos recomanarà tot allò que sigui interessant segons al vostre perfil, perquè també tenen tota aquesta part psicològica. Fem una petita aturada i tot d'una en Rafael continua amb més convidats.
IB3 Ràdio és formació.
Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel,
si a tu te dic mare,
si a tu te dic pinta,
mur, portada,
si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. L'Aviador, IB3 Ràdio.
Sí, 36 minuts, continuem emetent l'Aviador des de la plaça d'Espanya de Palma amb ocasió de la Fira del Llibre, 44 edicions. I Marian Colom és llibretera ja clàssica en aquests esdeveniments i, a més, amb una trajectòria que l'hem sentida, no? Tant d'anys agafant el relló de son pare. Què hem de dir dels responsables d'Embat i de Quarts, de Glòria Fortesa i d'en Francesc Sanchís? Com estàs, Francesc?
Molt bé.
Clar, he de començar ja directament demanant-te si serà la darrera fira de Francesc i de Glòria.
Vull creure que sí, perquè jo tot deia abans, el diumenge em va tocar guàrdia i el vespre me feien un mal el peu d'estar d'anar tot el dia, que no sé si l'any que ve ho podré comptar.
T'ho dic, i ho dic, suposo que molts de vosaltres, dels oients, de les oients, han llegit ja la notícia. Feia temps que en Francesc i en Glòria varen posar, diguem, a la venda, que en traspàs les dues llibreries, i finalment sembla que una empresa, crec que radicada a Bilbao, al País Basc, l'ha comprat. I això què implicarà, Francesc? A partir d'ara, quin serà el paper d'en Glòria i el teu mateix en... Bé, tot aquest entramat que heu construït, també, no?
Clar, és que si d'era conservar l'entremat que dius tu, no? Perquè, de fet, a més de les dues llibreries tenim una distribuïdora, a més, de sobretot editorials de les illes. Llavors, volien conservar això, volien que se conservés aquí la propietat, però ha estat impossible, que a Marian li don moltes esperances, però jo ho he viscut i era projectes empresarials i projectes d'empresa que no en van trobar cap. D'una cosa intermitja llenguatge com el nostre, no? No són llibres totes soles, un poc més complets. Què passa? Que aquesta gent ens dona una sèrie de coses que nosaltres no hi podríem arribar, com són pàgines de venda online, potents, amb un contingut tipus e-books, que nosaltres ara no en comercialitzem i en podrem comercialitzar, una feina de màrqueting que nosaltres tampoc podríem abastar per tota la península, perquè fer servir la biblioteca per tot l'estat, és una infraestructura que nosaltres no haguéssim pogut arribar mai, per molt que siguem un poc més que una llibreria, no? I llavors vàrem optar per aquest... per aquesta solució, i a més ha arribat un acord que nosaltres continuaríem en el tema, diguem-li, cultural, no?
Activitats, presentacions
i coses d'aquestes.
De moment les llibreries no canvien tampoc de nom, i te volia demanar de línia, o sigui, en bat més generalista, per ventura quarts, més especialitzada, més tècnica?
No, en principi no. De fet, jo crec que em va canviar una miqueta perquè està especialitzada també en temes socials.
Tot això, sí.
Tal vegada això haurà de... Està baixant, ja ho començàvem a baixar nosaltres perquè es consum universitari ha quedat quasi zero, i llavors l'estem reconvertint en narrativa i en creació i en poesia i teatre i en... que ja l'estem canviant nosaltres, no? I a l'altre, a nivell tècnic, l'estem volem fer continuant aquest servei de llibreria tècnica, però també farem una part generalista. Tenim molt espai a quarts i volem fer un intermig i també avançar un poc com a llibreria generalista.
44 edicions, Francesc, suposo que has viscut la gran majoria d'elles, a moltes ubicacions o diverses ubicacions, una evolució també en els gustos, segurament, no? En els propis llibreters i llibreteres. Què recordes de les primeres que vas viure?
Hombre, eren molt senzilles, les fèiem, crec que les primeres les vàrem fer en el Born, 10 o 12 casetes separades, a molt de metres una de l'altra, eren molt petites.
La Rambla també, no?, va ser ubicació.
Bé, després vàrem canviar de molt d'allà, però crec que les primeres les vàrem fer en el Born, no? I eren molt senzilles, va haver una gran resposta popular, això no m'ho poden queixar mai. De fet, a totes les ubicacions han anat més o menys bé, llevat quan varen fer la part de damunt de les Rambles, que varen tenir un problema d'autobusos, que mos remenaven totes les casetes, però en canvi, quan la varen fer a dalt de les Rambles, a davant de Misericòrdia, va ser un boom. Vull dir, han canviat moltes vegades. La plaça d'Espanya, el centre de Palma, i al final varen decidir fer-ho la plaça d'Espanya perquè donàvem a l'abast a tota l'illa, des de la plaça d'Espanya.
Tindràs més temps per llegir ara, no?
En fi, a pesar de tot, llegim bastant.
Sí, ho sé.
Perquè hi ha una cosa que...
Me consta.
De la meva feina, que és d'un club de lectura, això és la feina que m'agrada més, no? De fet, dilluns en tenc un, amb Antoni Montserrat, d'un llibre d'Antoni Montserrat, dissabte, damunt de Malamar, feim una passejada per Palma. I aquestes coses m'agraden molt.
No te puc acomiadar sense demanar-te que me facis un període de recomanacions d'allò darrer que has llegit. No sé si un títol d'aquí, un de fora, per exemple, allò que te faci ganes.
Bé, dues coses. Bé, te recomanaré en Malamar d'Antoni Montserrat i tiré de cap a casa.
Molt bé.
Llavors, vos recomano també que la gent se n'olvida, però la primera època de Carme Riera és molt bona, te deixa la mà com a penyora, i jo per testimoni de les Gavines ho recomano moltíssim. I llavors, com a clàssic que he dit que demanàvem, jo no sé quantes vegades he llegit un llibre que vos farà gràcia, però és Robinson Crusoe.
Home, per favor, quina
meravella. Me l'he llegit no sé quantes vegades en no sé quantes versions. M'encanta aquest llibre.
Marta Pérez, com estàs?
Molt bé.
Cinèfila favorita del món.
Pues ara estava, jo ric, perquè la setmana que ve faig una xerrada modern, una xerrada en la Carme Riera i en la Joana Marcús, que és un repte, i ara vull llegir Te deixa molt, la mà com a penyora, i m'ha vengut com a... M'has il·luminat, així que... Gràcies per aquesta recomanació, que no era per jo, però jo me l'he agafat.
Jo, Robinson Crusoe, va ser d'aquests llibres que me van introduir el verí de la lectura i no vaig poder deixar-ho. Com estàs, Cata Rossell?
Molt bé.
Quantes vegades has llegit Robinson Crusoe?
No, jo una.
Només una.
Ell és com la gent normal, Rafa. Sí. Una,
I en Pol i en Alma...
No, encara no.
No, encara, per favor, que llegeixin.
Encara no, encara està...
És una meravella.
Sí, en futbolíssimos i coses d'aquestes.
Bueno, ja arribarà. Francesc Sanchís, una ferrada molt gran a Glòria també, una altra per tu.
Molt
no fluixeu allà on estigueu, que estareu molt a prop dels llibres i de les lectures i dels lectors. Es veny.
Vinga,
i parlam.
Vinga, bones tardes.
I dona Marta Pérez i na Cata Rossell, no mos han volgut quedar sense cine i sense sèries avui, i jo crec que podríem començar per les sèries que has preparat, que has tornat a preparar sèries basades en...
No. Avui vos duc, ja que som a plena fira del llibre, vos propos parlar d'una relació curiosa.
Sèries amb Princesa Consuelo.
En Lluís Fortesa, que està en tot, no ha volgut deixar-nos sense...
Clar que sí, la capçalera...
Sense la sintonia i la capçalera de la secció. Vinga, princesa.
Idò, mira, ara que som aquí a la Fira del Llibre, jo vull xerrar d'una relació ben curiosa, que és els llibres i les sèries que durant molt d'anys s'han dit que eren enemigues, no? Que quan més hores passaven davant la pantalla, menys llibres llegien. I no dic que no sigui cert, però ha passat una cosa inesperada, que algunes sèries han aconseguit exactament el contrari, que gràcies a la sèrie descobrim autors o descobrim llibres que no coneixíem fins aleshores. Un dels casos més evident és els Bridgerton. No? Quan Netflix va estrenar la sèrie, les novel·les de Julia Quinn feia anys que estaven a les llibreries. Ella ha escrit com a 90 novel·les. Però l'èxit va fer que tornessin a ser supervendes. Clar, perquè molts espectadors veien la primera temporada i deien, ostres, jo vull saber què passa. I anaven a agafar el llibre, no? Un altre cas que ha passat això és Unorthodox. Te'n recordes aquella minisèrie?
Sí, la vaig veure jo.
Que va despertar interès de milers d'espectadors a les memòries de Deborah Feldman, la dona...
Jerusalem, Berlí, era un poquet el...
Nova York.
Ah, era Nova York, sí.
Era Nova York. I era, clar, molta gent va veure la sèrie i va acabar llegint el llibre original, o també altres obres relacionades amb les comunitats jueves ultraortodoxes. Un altre exemple, Big Little Lies. És vera que la Liane Moriarty ja era una escriptora d'èxit, però se va disparar no només Big Little Lies, sinó El secret del meu marit o Nou perfectes desconeguts, que també se va fer sèrie. Un cas més recent, Shogun. Shogun ha despertat un enorme interès, no només per la novel·la de James Clavell, que va convertir, no, l'Àsia en literatura massa, sinó també per la història de la cultura del Japó feudal. Tenim moltes Normal People de Sally Rooney, que la va fer una supervenda. Tots els seus llibres són supervendes. Jo vos recomano Conversaciones entre amigos, Gambito de Dama, que de cop se van començar a vendre més escacs, però també se va descobrir en Walter Tevis, que és un autor ben curiosa, perquè només ha publicat va publicar 6 novel·les i 4 se'n varen dur a les pantalles, no? El color del dinero, El buscar vidas i El hombre que cayó a la tierra,
sí,
en cinema,
que...
i aquesta en sèrie. Un cas personal, Daisy Jones and the Six, que a mi me va fer descobrir a Taylor Jenkins Reid, que me va llegir el llibre, però és que ara vull llegir Los siete maridos de Evelyn Hugo, que és una... És com si l'autora hagués inventat una gran diva de Hollywood clàssic que mos conta els seus secrets abans de morir, no? I després un cas curiós també és el de Sherlock, que per la sèrie se van tornar a vendre, és com un personatge del segle XIX que ara el rellegeixen gent del segle XXI. I tenim moltes, així, evidentment, cada vegada que se fa una pel·lícula inspirada en Tolkien se torna... així que les sèries... Així com que per acabar diria que les sèries no s'acaben algunes quan apareixen els crèdits, sinó que continuen a la primera pàgina del llibre.
M'encantaria saber tota la gent que s'ha comprat un llibre per mort d'una sèrie,
si li ha continuat aquesta afició per la lectura o ha llegit aquell llibre i ja està. No, sí, sé que no, ha, no, no ho sabem.
Home,
no
hi ha dades que diuen que, per exemple, l'autora aquesta de Bridgerton ja vendria, però després no va vendre només de Bridgerton, mm-hmm. sinó que s'ha tornat a convertir on a Sally Rooney. Al final era molt d'Irlanda, de tal, i ara jo crec que
sí. Bridgerton, Marta, no estic... No.
Saps que jo no l'he vista.
No m'ho puc creure.
T'ho promet. És una sèrie que crec, no, Marta, que aquest estiu sí. pegaré un marató.
Jo he vist la primera, ara, he de dir.
Però mem, jo ara, el no. comentari que vaig a fer, jo crec que és per culpa teva, que va ser una de les sèries del confinament.
No,
perquè te donava
no,
bon rotllo.
Sabia
perquè...
que t'estaves equivocant.
No, no eres tu.
Los Durrell.
Ah, vale.
És que...
Comença a xerrar, ja saps.
Primer, sí. perquè en Rafa sap que existeixen los Bridges. Això ja m'ha fet
dir. Eren los Durrell.
Eren los Durrell, clar. I sí.
Rodada en Corfú, que donava
sí,
bon rotllo.
Va ser una sèrie que jo associo en el confinament i tornaria a veure...
M'he equivocat de llenatge cada... familiar.
I de to. I de to de sèrie. He vist la primera temporada.
I...
No me facis continuar, ja està, he vist la primera temporada.
Jo la veuré i ja vos contaré.
Ja la vos contaré. M'estranya molt que no hagis vist...
És
vera que ara m'entén no sé de què va, però l'he sentit anomenar molt.
Ai, Rafa, de què va?
Són les 6:48, som a la Fira del Llibre, estem aquí emetent l'aviador, i na Mònica, que està per les paradetes de les llibreries, crec que té qualque lector, Mònica?
Sí, tinc una lectora que nom Inés i que ara xerrant, perquè està trascant per una de les paradetes, li volia demanar què és el que cerca i tot, i agrair-li aquesta amabilitat, perquè no és fàcil que la gent vulgui participar, però ella diu que, clar, com que també li han fet entrevistes a IB3, és autora d'un llibre infantil que se va presentar l'any passat a la Setmana del Llibre en Català i que se diu Salvatge, i que segurament vos agradarà molt perquè en Inés té aspecte de molt bona persona. Inés, conta'm, has vist alguna cosa interessant?
Moltíssimes. Jo és que me compraria tots els llibres que vaig. M'agrada molt llegir novel·la i justament ara estava veient i és que me'ls compraria tots, realment. Tots estan genial. Sí.
I és qüestió de dobbers o no anar massa carregat a casa teva avui?
Realment és que jo cada setmana me com llibres. I al final també, jo crec que al final a qui atreu més aquestes fires, sobretot a gent, i està molt bé per acostar gent que no llegeix potser cada dia o cada setmana. I al final és una forma d'acostar la literatura a gent que no ho té a lo millor tant per mà. Les persones que venim més a llibreries, però venim més com a fer una mica de suport, no?, emocional a les llibreres i a passejar i saludar. I al final també és un altre tipus d'experiència, no?
Això és vera, no?, que se diu que, i a més, aquest espai a la plaça d'Espanya està molt bé també per tanta de gent, no?, que hi ha de pas i que és al cap i a la fi l'objectiu de la fira, perquè els lectors habituals ja són pràcticament de diari. Te'n duràs algun?
Segurament sí. Ara estava pensant... Bueno, tenc diverses lectures pendents ara mateix, justament... Ara just m'acabo de comprar de Dulce Nombre, de Marina Raval, que és una novetat de Blacky Books, que a més és una amiga, molt bona amiga, així que sempre m'agrada donar suport a la gent que té més a prop. I no sé, supos que potser alguna cosa de Hong Kong o alguna cosa una mica més internacional. Ja ara miraré, a veure que cau.
Que bé, Inés, moltes gràcies. Inés Massip, ets autora de Salvatge, que també el trobareu, no sé si en aquesta fira, però a les llibreries, segur. Sí, a quina? A quina està?
A Insel·lo Literari està encara.
Perfecte. Idò, gràcies, Inés, i molt d'èxits en el futur.
Moltes gràcies.
Idò, una lectora gràcies. Que hem trobat, que també és escriptora. Exacte, Rafael.
Gràcies, Mònica, gràcies, Inés, per participar. Estàvem parlant d'aquestes sèries que fan ganes, no?, de descobrir els autors o les autores que hi ha darrere. Escapada cinèfila, avui, a més, doble, no, Marta?
Hombre, si me deixes...
Sí, sí, vinga, venga. Anem a l'escapada.
L'escapada, amb Marta Pérez.
I de vinga, la primera.
La primera, sí, la setmana passada vaig dur una estrena potentíssima d'A24, que era de drama, perquè era l'estrena de bla, bla, bla. Aquesta setmana sí que és un dels fenòmens cinematogràfics de l'any, i és que s'estrena Backrooms. És una pel·lícula...
Quin llullo el tràiler.
Clar. Buah. És que, clar, de què va aquesta pel·lícula? Mira, jo vos contextualitzaré un poquet, però si voleu saber més, jo el que faria és anar demà a Cine Ciutat, perquè sí. Tenim, després de la projecció tenim en Antara Mona, que és un divulgador tecnològic, i en Javi Pachón, xerrant d'aquesta pel·lícula. Però Tot va començar amb una fotografia que se va publicar el 2019 a una xarxa, era un foro d'aquest internet, una oficina buida, amb parets groguenques, amb una catifa així molt humida, amb llums d'oficina, i aquesta imatge va desencadenar multitud de comentaris. Era una escena quotidiana, però molt inquietant. I a partir d'aquí, milers, i quan dic milers d'usuaris, varen expandir aquell univers i varen crear nivells, coses que a mi se m'escapen completament. I el que podia quedar com un fenomen d'internet, com hi ha tantíssims, no, ara és una pel·lícula, però abans de ser una pel·lícula va ser un curtmetratge, i és que en 2022, un lot de 16 anys, podeu fer càlculs, ara té 20 anys el director d'aquesta pel·lícula, que és en Kane Parsons, va aprendre com animar, va agafar un d'aquells passadissos i va fer una sèrie de curtmetratges. I a partir d'aquí s'ha estrenat la pel·lícula, que és un fenomen de masses.
No vols que escoltem el tràiler perquè encara ens situem més en la història? Venga.
He encontrado algo. En la tienda.
Muy bien. ¿Qué has encontrado?
Un lugar. He encontrado un lugar.
Hola.
Així sona. I és que no només amb aquesta inquietud que dona el tràiler, els protagonistes, a mi elles, que no m'ho pot agradar més, és la Renata Reinsbe, de La peor persona del mundo, Valor sentimental, i en Chiwetel Ejiofor, que també m'encanta, i recupera aquesta estètica analògica dels anys 80 i 90. I només et diré una cosa, amb un pressupost de 10 milions de dòlars ha recaptat 130 de tot el món i lidera taquilla en 42 països. Qualque cosa ha de tenir.
I és de por.
És de por, sí.
Jo som 0 por 1, o sigui, només hi ha una cosa en el món que me... Ara sembla que ja està parlant de Superman, no? Home, hi ha coses que me fan por. Les rates, por, no, allò següent. Però en les pel·lícules ha de ser molt, 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 molt tenebrosa perquè me faci por. I aquesta, només el tràiler... Bueno, no sé si por, però
por
una inquietud...
És psicològic, és estètica, aquests espais que no sabes si són realitat o un somni. És una pel·li molt estranya, i d'aquestes pel·lis que sempre duen teories per internet, gent que fa conjectures, gent que xerra, gent que fa les teves tesi, que bé, jo crec que li donen un poc de... Així que si The Drama era la pel·li indie de l'any passat o de la setmana passada, ja està desbancada. La pel·li indie és aquesta pel·lícula, Backrooms, amb un director de 20 anys. És a dir, què estem fent en les nostres vides, tio?
Què està fent ell?
Què està fent ell?
Perquè
almenys
supera això. Idò, Sinocitat, versió original subtitulada. Sí. I ara anem amb un dels teus preferits. No?
Clar, no podia... Jo sabia que havia de dur Backrooms, però havia de ser fidel a mi mateixa. I si demà, 13 anys després de l'estrena original de Los Ilusos, en Jonás Trueba decideix estrenar Los Ilusos 13+13, jo no podia no xerrar d'aquesta pel·lícula. I és que, vosaltres l'heu vista?
Sí, Los Ilusos.
A una sala de cine, perquè després...
Sí, clar, sí.
És una estrena que va passar un poc sense molta glòria. Ell diu que és com la seva pel·lícula zero. Tothom que l'ha vist a un cine se'n recorda...
Però havia fet abans.
Sí, totes les canciones hablan de mi. Però aquesta jo crec que marca un poc les directrius del seu cinema, no? Els seus actors sempre són... Després són en Francesco Carril, en Vito Sanz, en Aura Garrido... La primera, recorda, era una Bàrbara Leni i aquell el Lot Noriol, un català. Aquí jo crec que sí que marca la seva trajectòria. És una pel·lícula que... De què va aquesta pel·lícula? Pues va de la vida, del desig de fer cinema, d'enamorar-se, d'estar tot sol, de com vas a un cinema, de com surt un cinema.
És molt cinèfil, això t'anava a dir.
És molt cinèfil. I per això jo crec que més que una pel·lícula, que clar que és una pel·lícula, és una manera de viure el cinema, no? I de, jo hi crec en el que fa en Jonás Trueba, i tot va néixer a Los Ilusos, i ara, per què és 13+13? Perquè se va estrenar 2013, han passat 13 anys, i és una revisió d'aquesta pel·lícula. No li ha posat color on abans no n'hi havia, textures, matisos... És un exercici cinèfils, Café para cafeteros.
Ah, però ets la mateixa pel·li.
Ets la mateixa pel·lícula.
Sí, sí,
ah, sí, ets la mateixa pel·lícula.
No, pensava que era com ells 13 anys
no,
després.
No, no, no. Hi ha modificacions, no és exactament la mateixa pel·lícula, però és, a mi, jo estic emocionada perquè és vera que la vaig veure a una sala de cinema, no l'he tornat a veure perquè les pel·lícules d'en Jonás tenen això que després és com a difícil recuperar-les i s'estrena demà a Cine Ciutat.
Que bé, i sí. En pantalla gran, que en pantalla és allò gran. Que importa. Què heu vist aquesta setmana?
Jo no he vist, aquesta setmana no he anat al cine, demà vaig a veure de drama i ja vos contaré.
Ah, jo ja l'he vist.
No...
Me fa moltes ganes, eh? Però
mira,
compte, que t'ha semblat.
Ara jo venia xerrant amb mon pare i ma mare i me deien, però te va agradar? Has de riure? No, no, vaig riure amb amargura. Estàs angoixat, ells dos estan esplèndids i crec, per què m'ha agradat tant aquesta pel·lícula? Perquè té un rerefons molt, molt potent. Jo pensava que seria una cosa tipus Le Prenom, que hi ha un, que després és un doi lo que conta. Sí. No, lo que conta no és un doi i crec que té molta història darrere. Uh-huh. Ells dos estan molt, molt bé, el guió està molt bé, el muntatge està molt bé, te genera una ansietat. En el principi sí, té aspecte de rom-com. Jo crec que en els 10 minuts ja veus que jo no serà una rom-com. La recomano. A més, és una pel·lícula de 100 minuts.
És que a mi el tràiler me va atrapar. Moltes vegades els tràilers m'agobien perquè me conten moltíssimes coses i aquest me va atrapar de dir vull anar al cine.
Ja només, no contaré res més. Com comença les primeres escenes, l'escena inicial, ja dius, uf, aquí hi ha més cosa de lo que me diu un tràiler. Està molt bé, eh?
Jo he vist La xica zurda, que crec que me l'has recomanat tu, de Filmin. M'ha encantat.
Jo tinc a la meitat la tarta del presidente. T'encantarà.
És que La xica zurda més sembla... Vaig, l'aparença d'una pel·lícula d'aquestes delicades, senzilles, conta moltes coses, també. I aquella nina, quin personatge
és
més
meravellós. És que saps qui hi ha darrere, no? En Sean Baker.
Sí, produint i l'ha escrit, també,
sí,
ell, no?
Sí, sí, sí. És, no seva dirigida, però està darrere i jo crec que se nota. Sí.
Molt bé.
He vist una altra cosa.
Venga,
he acabat dues sèries,
encara
dues temporades.
Minutet, sí.
Eufòria i Hacks, per favor.
Hacks, la setmana que ve, per favor.
Quina temporada tu, un dia, de Hacks?
Ja està, la darrera.
Però quina és?
La cinquena?
Clar, jo és que he vist la primera i la segona.
No, i el final l'has de pair un rato.
Però manté
el
nivell.
Jo vaig plorar com una veterana, ja està, ja t'ho dic. Sí, manté.
Perquè 5 per jo són molt, però...
És una història d'amor entre dues dones que transcendeix.
Amor i odi, no?
Amor.
Tu l'has vist, Hacks?
Ahir la vaig acabar i la setmana que ve vos a cont perquè no puc xerrar amb un minut de Hacks.
Vinga, idò, queda ja els deures per la setmana que ve, ja estan fets. Cata Rosell, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Vinga, aquí des de la Fira del Llibre, Marta Pérez, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
I en res, en mig minut arriben les notícies. L'aviador torna dilluns a les 6. Bon cap de setmana a tothom i molta lectura. Ah, no, i demà. Bon cap de setmana encara no, demà a les 6.